al·legacions formulades i acord definitiu de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l'exercici 2020. Té la paraula el primer tinent d'alcaldia, el senyor Soler.
Perdó. Han estat presentades 16 al·legacions, de les quals ja els hi vam explicar als grups municipals de l'oposició que per qüestions tècniques no es poden ser estimades. Les ordenances fiscals, no sé si ho sabran vostès, però es treballen de manera específica i només poden ser modificades si hi ha una demanda per part d'algun grup en el període de presentació de modificacions de les ordenances o bé si és oberta el que s'anomena la ponència de l'ordenança fiscal. Com que algunes d'aquestes esmenes, al·legacions, han estat presentades en ordenances que no eren objecte de la seva modificació, doncs han hagut de ser desestimades. Si em permeten, d'aquestes 16 hi han hagut diversos col·lectius que d'alguna manera han presentat ordenances, modificacions a les ordenances. Els dos grups de l'oposició han presentat modificació d'algunes ordenances. El sindicat Comissions Obreres també ha presentat alguna demanda de modificació d'ordenances. Dues persones a títol particular que també han presentat ordenances i després l'Associació de Propietaris i d'Edificis de Catalunya també havia presentat unes ordenances. Hi ha hagut algunes d'aquestes modificacions o demanda de modificacions que anaven directament a, diguéssim, a anul·lar la modificació de l'ordenança número 1 que tenia prevista aquest Ajuntament, que era la modificació a l'alça de l'impost de béns immobles i, per tant, és un criteri polític i en aquest cas doncs, no han pogut ser estimades precisament per tenir una posició diversa o divergent a la proposta. Hi ha hagut altres esmenes, altres al·legacions, unes presentades per Ciutadans i unes altres presentades per Junts per Catalunya, que podrien ser admeses a consideració. El fet d'això és que aquest govern es vol prendre el seu temps per tal de poder fer una recalculació del que significaria l'aplicabilitat o l'aplicació d'aquesta modificació sobre les ordenances en concret i que, per tant, doncs, ho deixen oberta la porta a treballar-ho en les possibles ordenances de cara al futur. En definitiva, doncs, aquest és el resum. Si volen entrar en el detall en aquest cas, els hi podríem comentar que l'ordenança número 1, no vull deixar-ho passar, l'ordenança número 1, que és el que afecta els béns immobles, té una proposta d'augment del 2,9% per tal de mantenir l'equilibri financer de l'Ajuntament i poder tenir una continuïtat i una millora en la prestació de serveis que aquest Ajuntament desenvolupa o té ganes de desenvolupar, sobretot direccionat cara als serveis socials i dirigir també a aquelles famílies i a aquelles persones que ho estan passant malament. En aquest cas, el tipus impositiu, que passarà del 5,13% al 5,28%, portarà una millora de poc més d'un milió d'euros, 1,2 milions d'euros aproximadament, i que això ens ajudarà precisament doncs, a apaivagar aquest estrès que tenia l'Ajuntament després de 3 anys consecutius amb una congelació de l'IBI i amb una pèrdua del poder adquisitiu per part dels ingressos d'aquest Ajuntament. En tot cas, cal recordar que l'Ajuntament va bonificar en un total de 420.000 euros, quasi 421.000 euros, total de més de 1.000 famílies nombroses en aquest sentit, a través dels seus ajuts i de les seves bonificacions. Hi ha una congelació pel que respecta també a les bonificacions, ajuts i subvencions amb tots els seus preus públics i taxes i, per tant, doncs, aquesta voluntat de tirar endavant les polítiques de caire més social. En tot cas, si volen, després podem intentar aclarir alguna cosa més respecte a les ordenances fiscals. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Soler. Paraules. Senyor Blázquez, té la paraula.
Sí, buenas tardes. a todos, nuestro voto va a ser contrario a la aprobación de estas ordenanzas fiscales que, a nuestro juicio, dejan bastante que desear. En primer lugar, suponen un aumento indiscriminado en el IBI del 3%, prácticamente. A ello debemos sumar el factor de que el nuevo tributo metropolitano, aunque lo gestiona la AMB, entra en vigor y repercute también precisamente sobre los mismos pagadores del IBI. Por lo tanto, nuestros conciudadanos, en definitiva, van a ver cómo su poder adquisitivo queda reducido en 2020 de forma considerable. Esto, evidentemente, no parece nada progresista. Más bien, está en las antípodas de ello y creo que es fácilmente comprensible. La propuesta de Ciudadanos, que ha sido desestimada, era rebajar el IBI en un 5%, lo cual es plenamente asumible y al día que hablemos de los presupuestos, tiempo habrá para explicarlo. En segundo lugar, debemos decir que apenas se ha abierto el melón de las ordenanzas fiscales. Ello significa que, al no modificar prácticamente nada, resulta que las alegaciones de los grupos o que los grupos podemos hacer quedan desestimadas de forma técnica. Por lo tanto, el equipo de Gobierno lo que hace es infrautilizar un mecanismo que es el de modificar ordenanzas fiscales y que puede ser muy interesante a nivel político. Y apenas lo ha hecho. Y luego resulta que nos pasamos todo el año quejándonos de que a los ayuntamientos nos faltan competencias o tenemos que suplirlas. Y en este caso, el tripartito que nos gobierna, cuando tiene competencias, no las utiliza. Esto es un sinsentido y es una incoherencia, a nuestro juicio, absoluta. Ejemplo, sabemos que el comercio local no pasa por su mejor momento. Se podrían haber modificado los coeficientes que se aplican a las 5 zonas en que están distribuidos los comercios en San Cugat. Respecto al impuesto sobre las actividades económicas, y no se ha hecho. Es decir, grabamos mucho y además grabamos en zonas que deberían tener un pleno desarrollo comercial como Bulpalleras o Camp Matas. Pero también podríamos hacer más barato este tributo en el centro para los comerciantes. Si no se hace, entendemos, es porque no existe la voluntad de hacerlo. Y lo mismo sucede con algunas bonificaciones del IBI para comerciantes que hemos presentado y no han sido estimadas. O para familias numerosas con muy pocos recursos, familias numerosas, 5 miembros en principio. Ejemplo, hemos presentado una alegación para que las familias numerosas que perciben entre 12.000 y 18.000 euros puedan aumentar la bonificación en el IBI del 70% al 90%. Estamos hablando aproximadamente de 125 familias. Pues bien, esto ha sido desestimado. Yo me pregunto, ¿qué gobierno que dice autodenominarse de izquierdas o progresista pretende cobrar el IBI a familias numerosas que, sumando todos sus ingresos, no llegan a los 18.000 euros? ¿Cómo luego hablamos de redistribución de la riqueza o de políticas para que nuestros vecinos no tengan que irse de San Cugat? Y claro, no nos pongan como excusa que es que nuestras propuestas se han desestimado técnicamente porque la ordenanza no ha sido modificada en determinados puntos. Para eso están ustedes, señores del tripartito, para mirarse con lupa las ordenanzas, que es su obligación. En definitiva, nuestro voto será en contra. Muy decepcionados porque se desaprovecha un recurso que es el de modificar las ordenanzas para hacer política. Repito, luego nos quejamos todo el año de que nos faltan competencias y cuando las tenemos no las aprovechamos. Y decepcionados también porque lo poco que se ha tocado ha sido para estrujar al ciudadano y restarle poder adquisitivo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Blázquez. Señor Brugarola, hasta la palabra.
Sí, buena tarde de nou. Aviam, el que estem fent avui és a posar sobre la taula l'aprovació definitiva de la proposta de modificació de les ordenances que es va portar en aquest mateix plenari el mes d'octubre. I el nostre grup el que va fer en el seu moment és abstenir-se per poder-ne parlar, no? Per veure quins canvis, quines modificacions podíem acordar. Jo potser perquè veníem d'un altre, no sé, d'un altre tarannà o el que sigui, eh? Jo quan ostentava la responsabilitat que ara té el senyor Soler de ser responsable d'Hisenda, tant quan, en l'època que teníem majoria absoluta com quan no la teníem, el que mirava de fer era una o diverses rondes amb tots els grups per compartir doncs, com estaven les coses, quines eren els grans eixos de l'orientació financera, econòmica, de l'Ajuntament, etc. I específicament en aquesta etapa amb la qual el que toca és doncs, portar o sotmetre a la consideració del conjunt del plenari les ordenances fiscals, els pressupostos, etc. No? Bé, això no s'ha produït en absolut i, per tant, el que hem fet doncs, és presentar algunes al·legacions amb una reforma que ara, com es deia ara, no és molt minsa, perquè en essència la reforma que se'ns ha presentat inclou tres tipus de coses, no? Una primera és la pujada de l'IBI, la segona són alguns canvis de criteri, diguem-ne, de tipus menor, ajustos tècnics, etc. I la tercera són bàsicament correccions, són correccions de petits efectes que hi havia en algunes ordenances. Bé, per tant, la reforma clarament és una reforma molt minsa, molt petita, i tal com explicava ara el Sergio, doncs el que es pot al·legar és allò que es proposa modificar, i per tant l'àmbit del que podem parlar avui és molt petit, és molt petit. Bé, aquest un primer tema. Segon tema és que, naturalment, aquest govern trenca amb la inèrcia dels darrers 8 anys, com a mínim, els darrers 6 anys, com a mínim, no? Des de 2013 s'havien vingut produint baixades lleus de l'IBI, consolidades una darrere de l'altra, i o congelacions, no? I això responia amb un criteri, que no és capriciós, no és aleatori, és amb un criteri de mirar sempre de fer més amb menys, és de ser més eficients, no? I per tant tenir una administració que gestiona bé, que gestiona el millor possible i que mira de millorar els serveis que presta aquesta administració, doncs proposant l'escala fiscal el més petita possible. I això s'havia vingut fent fins i tot quan encara estàvem en plena crisi, i cosa que jo crec que és especialment adequada, no? Tercera qüestió. Quan tu toques els tipus d'IBI, a mi hi ha un tipus general i hi ha uns tipus diferenciats. Els tipus diferenciats, que són molt més alts, són els que paguen les grans empreses, les grans superfícies comercials, els grans propietaris de pàrquings, els grans propietaris d'oficines. Bé, ens hem trobat una mica amb la curiositat de que el tipus impositiu puja el mateix tant amb el tipus general com els tipus diferenciats dels grans propietaris, no? I això, clar, venint d'un govern que s'autonomena progressista, doncs és sorprenent, perquè la teoria diria que si ho puges igual, més aviat el que fas és un tribut que és menys progressiu, que és més regressiu. I per tant, entenem que el lògic, amb un escenari de pujada i protagonitzat, diguem-ne, per un govern com el que vostès ostenten, doncs hauria sigut que els tipus dels diferenciats haguessin pujat percentualment més que el tipus general, però això no ha estat així. Quarta qüestió és, clar, aquesta és molt més profunda, no? Que és quan un responsable d'Hisenda, un govern, etcètera, no? Que planteja un marc d'ingressos i, per tant, un escenari tributari, li està demanant al conjunt de la ciutadania que financiï tota una sèrie de qüestions. Però és que aquestes qüestions encara no les coneixem, perquè no existeix encara un pla d'actuació municipal, no hi ha una... No, vull dir, no, hem conegut tota una bateria de mesures que es volen posar sobre la taula, moltes d'elles molt exigents en quant a despesa i propostes d'inversió, que clarament no es podran finançar amb l'increment d'IBI que ara es posa sobre la taula. Llavors, una de dues, o els comptes no quadraran perquè potser la pujada és massa petita, o el que es pretén posar sobre la taula és un escenari de despesa que tinc ganes de veure com el quadrarem en el pressupost del 2020 i amb els successius. Perquè em costa entendre com això ho farem, no? Cinquena qüestió, la inoportunitat, no? Clar, aquesta pujada coincideix amb el tribut metropolità, que a més l'any que ve pujarà un 5%, coincideix amb un escenari més que probable de retallades amb origen a l'administració central de l'Estat, perquè els comptes estatals, com sempre, no quadren, i per tant ja estem més que advertits que vindran retallades, i coincideix amb un escenari d'almenys incertesa sobre com ha d'evolucionar l'economia. Vull no oblidar que en termes interanuals, el mes de novembre ja tenim a Sant Cugat un increment de l'atur del 4,7%. Per tant, alerta, no? Alerta, no és cap crítica, això és una dada, alerta, perquè la situació econòmica, diguem-ne, potser no és la idònia per un escenari d'increment fiscal, i potser seria un moment més adequat per més contenció i més allò que dèiem al principi, fer més amb menys, no? I finalment, no, la justificació que es llançava que es justificava que la qüestió era la pujada salarial, etc. No? Home, jo crec que a ningú se li escapa que estem davant d'un equip de govern que és molt més car, que preveu una estructura directiva que és bastant més cara, etc., que tot això ja compromet una part no menor, diguem-ne, d'aquesta pujada d'IBI, no? En fi, amb tot plegat, naturalment, amb aquest escenari, doncs la nostra posició serà contrària. Nosaltres pensem que l'IBI no s'hauria de tocar, que li demanem a aquest equip de govern que continuï aquesta línia de continuar fent més amb menys, i que l'altra esmena que vam tocar, que ja vam parlar amb comissió informativa, que
mirarà de ser
integrada, doncs ho agraïm. Ja està. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Brugaroles. Senyor Soler?
Sí, intentaré contestar breument, intentaré, com que estem a les portes de Nadal, no sobreescalfar a l'ambient. Miri, senyor Blázquez, això de menys impostos, més serveis no serveix. Serveix per fer propaganda i serveix per intentar rascar algun vot en algun lloc. Però, no sé, jo crec que a vegades es ratlla la irresponsabilitat quan es demana als ciutadans que no paguin els seus tributs o els seus impostos. En aquest sentit, vostès acaba de parlar d'unes propostes adreçades al comerç que no estan incloses en el que vostès proposaven en les ordenances fiscals. O sigui, fa una xerrada aquí dient el que vostè creu que ha de dir perquè ha de ser escoltat, en aquest sentit. Miri, tècnicament no hem pogut ni admetre el canvi d'una paraula de persones amb discapacitat funcional, perquè l'ordenança no estava aprovada. Vostè creu que aquest govern no voldria canviar aquest llenguatge? O alguns errors que comentava el senyor Brugaroles en aquest sentit? Sí, però si no està oberta l'ordenança, doncs no es pot tramitar aquesta modificació. Aquesta perquè no comporta cap tipus pecuniari ni de diners. Ja la modificarem i ho farem. I sí, senyor Blázquez, té tota la raó. Les ordenances fiscals serveixen per fer política. No és una cosa inerta que serveixen només, diguéssim, per vestir una empresa que té uns ingressos i una previsió de despeses. Les polítiques es determinen a partir de la base d'ingressos i com fas tu la redistribució després en els diferents calaixos. I en aquest cas li puc ben assegurar, no es preocupi, senyor Brugaroles, que en el seu moment presentarem, ja hem presentat algunes de les grans línies, però presentarem fil per randa tot el que aquest govern vol fer i aquest tarannà. Miri, potser sí, n'hem de prendre nota que ens haurem de seure moments abans per parlar sobre les ordenances fiscals. Jo també li reconec, vostè s'asseia, però s'asseia quan ja no era un període d'al·legacions i d'obrir les ordenances fiscals, també, també li he de dir, en aquest sentit, i també hi havia una desestimació important. Vostè diu, no, des del 2000, no sé quin any m'ha dit vostè, però miri, el 2015 va augmentar un 19,3%. O sigui, el tipus va passar del 0,43% al 2016 al 5,13% i que ha estat congelat fins aleshores. No em digui que vostès no van pujar amb el llarg. I no he volgut tirar més enrere en aquest sentit. Trenca amb la inèrcia. Amb quina inèrcia? Amb la que portaven vostès de 32 anys de govern. Doncs benvinguda, trencar amb aquesta inèrcia, ja li dic d'entrada. Aquest govern ha vingut per treballar i per mirar la ciutadania de cara a cara i poder implementar polítiques en aquest sentit. Cert, li reconec, el tipus diferencial dels altres béns immobles no els hem tocat. Per què? Perquè hem fet l'exercici de calcular, com ha de fer qualsevol govern, i ha determinat que en aquest període no es poden fer aquestes modificacions. Primer, perquè intentem mesurar un pla de xoc pel comerç i, per tant, volem mirar-nos-ho amb deteniment i poder treballar en aquest sentit. Segon, perquè tenim un model de ciutat que depèn excessivament de l'ús residencial i que, per tant, la modificació que vostè diu sobre els altres tipus de diferencial d'IBI, sobre els altres immobles de naturalesa diferent a l'ús residencial, té una repercussió en la recaptació final bastant minsa. 80% de l'IBI depèn de les llars i de l'ús residencials de la nostra ciutat. I els seus temors de quadrar, no es preocupi que aquest govern quadrarà les xifres. Ens poden haver dit la coincidència, perquè això ho han dit vostès, la coincidència amb el Tribunal Metropolità. Ja, però és que vostès que estaven al govern no van explicar a la ciutadania que tindríem el tribut metropolità a les acaballes d'aquest exercici. I és més, també, què passaria si ens pugessin a l'IVA o a l'IRPF? Hauríem de deixar de treballar per la nostra ciutat i procurar aquells ingressos que han de servir per procurar els nostres serveis? Doncs bé, jo li dic que no. I després, sisplau, sigui una miqueta
una miqueta curós amb les xifres. Quan vostè diu, és que ha pujat l'atur, s'ha encuat un 4,9%. Saps què significa això? 13 persones més en atur. Home, posem les mesures quan pertoquen, que 13 persones, evidentment, que ara han passat a l'atur, que no és de la voluntat d'aquest govern i que seguirà treballant per totes aquelles persones que ho estan passant malament i sobretot en aquelles que estan en situació d'atur, però no intenti alarmar la població amb què està pujant l'atur d'una manera exponencial, amb 4,9%, quan estem parlant de 13 persones. No sé, hi ha una mica d'incoherència. Jo em pensava que vostès, amb aquesta voluntat de teixir ponts de diàleg...
Senyor Soler, ha d'anar acabant.
Em pensava que vostès, amb aquesta voluntat de teixir ponts de diàlegs a l'inici del mandat, doncs ens farien confiança. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Sí, senyor Blázquez.
Sí, un poco por alusiones, intentaré ser didáctico y también, ya que vienen fechas navideñas, pues ser bueno, lo más respetuoso posible. Señor Soler, usted nos ha mirado seguramente las alegaciones que hemos presentado. Yo las tengo delante y si quiere se las paso con el sello. Entonces nosotros, a lo mejor es que simplemente ni tan siquiera se lo ha llegado a mirar. Impuestos sobre las actividades económicas. En el punto número 2, igualmente proponemos... Dentro del artículo 5, apartado 3, en el que hace referencia a los coeficientes de situación en Sant Cugat, se han establecido 5 categorías, que a la categoría 4 y 5 pasan a tener unos coeficientes de ponderación de 2,5 y 1. Si no le ha llegado, tenemos dos problemas. Primero, que ustedes no lo han hecho, y segundo, que ni tan siquiera les ha llegado nuestras alegaciones de forma correcta. Y luego usted, a ver, es que gestionar bien es hacer más con lo mismo. O sea, incrementar los impuestos, yo creo que sabemos hacerlo todos, pero la clave es, con el mismo dinero, poder hacerlo mejor. Y usted dice, es que no se pueden prestar los servicios. Mire, lo que nosotros no queremos es, por ejemplo, que nos embarquemos en una aventura que cuesta 13 millones de euros, que es la nueva biblioteca que irá a Ramón Barnils, presumiblemente. Nosotros hemos dicho que no era necesaria, que no era una prioridad. Yo prefiero que ese dinero lo tengan los ciudadanos de Sant Cugat en su bolsillo. Lo que no queremos financiar es el aumento que está teniendo este nuevo cartipàs municipal. Esto es lo que tampoco queremos financiar. Por lo tanto, yo de verdad se lo digo y además lo creo. Podemos bajar el IBI y mantener los mismos servicios que tenemos hasta ahora. Gestionar mejor por el hecho simplemente de aumentar los impuestos, creo que no es ser en ninguna medida un buen gestor. Gracias.
Molt bé, senyor Blázquez, gràcies. Senyor Brugarolas, té la paraula.
Gràcies. Senyor Soler, de vegades vostè em fa molta por. Perquè, clar, és que les diu de l'alçada d'un campanar, El 2016 el tipus va pujar un 19% perquè el mateix any es va aplicar el coeficient reductor de la base, d'un 18%. Per tant, l'impost estava congelat, com sempre vam fer nosaltres a partir de l'any 2000 d'aquell any, més o menys, del 14-15. La segona, dependència excessiva de l'ús residencial. A veure si troba vostè una ciutat com la nostra amb la qual la recaptació d'IBI empresarial pesi tant. D'un tamany com la nostra, A veure si troba una. Tercera, l'atur no ha pujat 17, que ha dit vostè, 13 persones. L'he dit interanual. Ha pujat un 4,7% interanual. Ha passat de novembre 2018 de 2.494 persones a novembre 2019, 2.610 persones. És a dir, són 116 persones més, 4,7%. Em fa por, de vegades, perquè clar, una miqueta més de rigor, sisplau. I última, clar que vàrem explicar el tribut metropolità fins la sacietat, però si vam passar per aquest plenari tot, el tribut, el contenciós administratiu, advertint que vindria aquest tribut, quan es recaptaria, vam fer trobades amb llogaters, amb empresaris, amb comerciants. Clar que ho vam fer. Amb vostès, amb vostè, clar que ho vam fer. Amb la premsa, amb tothom, clar que ho vam fer. Però les coses es podrien haver gestionat millor en el present mandat. Escolti, fer més amb menys. Jo crec que aquest ha de ser el compromís de qualsevol govern, fer més amb menys. I guardar-se les posades tributàries, que de vegades calen, quan les coses van bé a l'economia, no quan hi ha amenaces importants i coincidències de posades tributàries d'altres administracions, com és el cas. Aquesta és la nostra proposta. Nosaltres estem en contra de que pugi l'IBI.
Senyor Brugaroles, s'ha d'acabar. Gràcies, senyor Brugaroles. Sí? Soler, breument.
Sí, a vostès no els hi puc demanar que ens facin confiança, perquè de fet han estat governant aquests anys. Sí que els hi demanaria a la ciutadania que ens fes confiança en aquest primer any, perquè vindrà un segon, vindrà un tercer i vindrà un quart. En aquest sentit, i tot el mandat per poder treballar i per poder desenvolupar aquestes polítiques. Senzillament és això.
Moltes gràcies, senyor Soler. Doncs anem a la votació d'aquest punt número 9. Vots en contra. Vots en contra de Ciutadans i de Junts per Sant Cugat. Molt bé. Abstencions ja sé que no n'hi ha. Vots a favor. Vots a favor del govern. Queda aprovat doncs el punt número 10. Anem al punt número 10, que és la resolució de l'expedient de contractació per la